Ràdio Tiana, les notícies.
El ciberassetjament creix al Maresme i a Catalunya i ho fa juntament amb l'avanç de les noves tecnologies. Montserrat, escenari de la colla d'amics de la sardana de Tiana. La parròquia dels Carmelites desbordada per la solidaritat als refugiats. Els Mossos adverteixen els darrers anys el ciberassetjament s'ha multiplicat al Maresme i a Catalunya, a la vegada que també augmenta l'ús de les noves tecnologies i de les xarxes socials. Alexia Aguilera.
Rebre una allau de trucades, whatsapps o correus electrònics de la mateixa persona en el lapse d'unes hores és totalment anormal. Si succeeix de forma continuada, cal estar alerta i denunciar-ho. Ho assenyala la unitat d'atenció a la víctima dels Mossos de la comissaria de Premià, a la qual pertany Tiana, perquè es tracta, sens dubte, de ciberassetjament. L'Eli i la Damaris, dues de les integrants d'aquesta unitat policial, que atén víctimes de violència de gènere, han explicat a la local que els darrers anys el ciberassetjament s'ha multiplicat al Maresme i a Catalunya, a la vegada que ha augmentat l'ús de les noves tecnologies i de les xarxes socials.
El que fan és utilitzar aquestes eines, aquests instruments que tenim avui en dia, per assetjar a les víctimes. I com es fa això? Doncs enviant 50.000 trucades, fent 50.000 missatges i després també utilitzen això en quant a mòbils, no?
Sí.
Ho fan d'aquesta manera. I després utilitzen
les xarxes socials,
Facebook, per fer tot el contrari, a parlar malament de la víctima, a fer-la sentir malament. És a dir, jo no sóc el maltractador, sinó que ets tu, mira que dolenta ets.
I mira què em fas a mi. I mira què és el que m'estàs fent a mi quan ell és l'agressor.
Quan ell és l'agressor. I el que fa és donar-li la volta a la truita. Clar, què tenim? Aquests mitjans de comunicació el que fan és que s'expandeixen en un segon, ho tens a tot el món i arriba a tothom. Llavors et sents superimpotent.
Hi ha dos tipus de perfil de persona assetjada majoritàriament, dones i infants o adolescents. En tots els casos, la víctima sol ser, expliquen les dues expertes policials, una persona amb l'autoestima baixa, poc autònoma i força dependent dels altres, o d'una persona en concret que, lamentablement, sol ser l'assetjador.
Clar, si a més l'agressor fa que l'entorn de la víctima tingui un pensament d'ella que a més no correspon, doncs això, és que a part d'esfonsar-les, els impedeix agafar forces per poder lluitar contra això. El mal és brutal i és molt mental, és molt psicològic, perquè el ciberassetjament no és una violència física, no hi ha contacte. És a dir, moltes vegades hi ha una màquina, és que no veuen ni com està patint la víctima, però saben que la faran patir.
Cada ciberagressió dels assetjadors és una petita victòria que els fa sentir bé perquè, en el fons, asseguren la Damaris i l'Eli, també són persones patològicament insegures. Al igual que la víctima, ells també necessiten ajuda psicològica per poder sortir del cercle viciós de violència en què es troben, tant ells com les persones a qui assetgen.
Per què? Pues perquè tampoc són segurs. Vull dir, un agressor que fa això no és una persona segura, si no deixaria viure a un tercer, però fa servir tots aquests mitjans perquè són els que fan que se sentin bé, sense tenir a ningú a qui donar explicacions ni a qui tenir una empatia o provocar que hi hagi una cara a cara.
Les dues representants dels Mossos recomanen a qui cregui que està patint ciberassetjament acostar-se a la comissaria i denunciar el o els agressors. És molt important, recorden, no esborrar cap correu ni WhatsApp, perquè són proves que poden incriminar l'agressor. I és que el nou Codi Penal ara sí que tipifica com a delicte l'assetjament, sigui presencial o virtual. També és clau no fer de les trucades, correus i WhatsApps en allau rebudes cada dia de la mateixa persona una cosa quotidiana, perquè no és normal en cap cas, remarquen les integrants dels Mossos.
Que aquí és on ens trobem moltes vegades i jo ens trobem molt agafades, perquè et dones compte de que elles no volen denunciar els fets. Ho han creat com una rutina seva, com un hàbit, com una cosa normal fins i tot, que els truquin cada vegada per veure on estàs, amb qui estàs, perquè ja no estàs a casa, com vas vestida, què t'has posat avui, perquè has sortit a les 10 i no a les 10 i 5, si sempre surts. Ja arriba, elles ja ho fan, ja es creuen que allò és normal. Clar, si t'arriben com a conseqüència d'un incident policial, ens costa molt treballar amb elles. Els hi donem recursos perquè puguin anar a fer teràpies psicològiques, perquè vegin que allò no és la normalitat, que es donin compte de que no són relacions sanes, que elles han de ser elles les que contestin a un WhatsApp quan elles vulguin contestar, no perquè es vegin obligades a donar una resposta, perquè si no hi ha una coacció al darrere.
Entre les mesures més habituals recomanades per tallar el ciberassetjament, més enllà de denunciar, els Mossos recomanen canviar el número de telèfon personal i tancar perfils a la xarxa per tornar-hi a entrar sota un altre nom que només conegui gent propera i de molta confiança. Com a rerefons de tot plegat, es lamenten l'Eli i la Damaris, persisteix encara una societat profundament masclista que, per exemple, segueix confonent amor amb possessió. Un estudi recent fet per l'ONG Save the Children sobre ciberassetjament, enquestant a més de 21.000 infants, ha fet públic que un 9,3% dels estudiants, un 8,8% a Catalunya, considera que ha patit assetjament els últims dos mesos i un 6,9%, un 6,8% a Catalunya, es considera víctima de ciberassetjament. Quan els assetjadors, a Catalunya, un 6,5% dels estudiants reconeix haver assetjat algú i un 4,2% reconeix haver-ho fet a través d'internet o les xarxes socials.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Dues entitats al poble, el Club Excursionista i l'agrupació Amics de la Sardana, volen escalar el mes de maig una agulla de Montserrat i ballar-hi, dalt de tot, la Sardana Tiana. Laura Fernández.
Ballar una sardana a Montserrat és el projecte pel qual serà plegat dues entitats tianenques. Inicialment, la idea va ser de l'agrupació excursionista de Tiana i posteriorment s'hi va afegir la colla sardanista. La idea consisteix en escalar una agulla de Montserrat, concretament la Gorra Marinera, i ballar la Sardana Tiana, composta per Francesc Masros. Núria Minova, secretària del grup d'excursionistes, ens explica el procés.
Ha estat un procés que ja portem ben bé 3 mesos llargs, on hi ha diferents tipus d'assajos, divendres, caps de setmana, d'una cosa i de l'altra, d'escalada i de sardana, i diumenge passat ja vàrem fer una primera prova in situ en l'agulla, és a dir, ja vam dur una colla de...
La sardana estarà composta per 9 sardanistes més 4 col·laboradors, els quals ja han fet un parell d'assajos in situ. L'objectiu de sortida és immortalitzar la vetllada. Per això faran servir l'ajuda d'un dron que proporcionarà una vista aèria.
La idea és poder-ne gravar i fer un petit audiovisual en el que reculli tot el projecte, tant el procés de preparació, com tot el making of, com el mateix dia que es realitzarà fermament.
El fet que s'hagin aplegat dues disciplines tan diferents ha deixat lloc a una experiència interessant. Tant els sardanistes com els excursionistes han pogut aprendre els uns dels altres. Minova es considera que la convivència entre totes dues agrupacions ha estat el millor.
El procés d'ensenyament ha sigut supermaco, jo crec que ha sigut el més bonic, perquè compartir l'esforç d'unes persones que mai han escalat i, a més, gent que no són jovenets, més aviat gent grandeta, que ja porten uns quants anys, doncs ha estat un repte de preparació, de mentalització, d'esforç personal i de superació personal. I a la inversa també, perquè els que no havien ballat mai sardanes, doncs fer l'esforç de no trepitjar raïm i puntejar com cal puntejar i donar els aires com s'han de donar, també és un esforç important.
S'han reservat els dos últims caps de setmana de maig per pujar a Montserrat. Així, si el primer dels dies no fa bo, sempre quedarà una segona oportunitat.
A les 6 de la tarda d'aquest dimarts, la parròquia dels Pares Carmelites de Badalona no podia rebre més bosses de material pels refugiats, i és que l'ajuda de milers de persones ha superat les expectatives. Aquest dimarts era l'únic dia per portar material pels refugiats sirians, però hi ha dies abans que ja s'havia fet. Per aquesta raó, els organitzadors esperaven una gran afluència de gent solidària, però la realitat ha estat molt més alta de la que preveien. Així ho expliquen alguns dels voluntaris.
Bueno, està sensacional, la gent... Estem desbordats, vull dir, han donat avís que parin perquè ja no hi cabem. Ens falten caixes per empaquetar, vull dir, però molt bé, molt bé, molt bé.
Muy bien, pero creo que a toda Badalona se ha pillado muy de improviso, o sea, ha sido una respuesta, una llamada descomunal, o sea, algo ya lo estás viendo tú, pero está respondiendo muy bien tanto el centro como los voluntarios, como todos.
¿Mm? Muy bien, sí, sí.
Desbordant és com qualifica i defineix Joan Masdeu, voluntari i un dels fundadors de Quart Món, la campanya Badalona de recollida urgent de material per als refugiats del camp d'Idomeni, a Grècia. Nens, homes, dones, joguines, mantes, cotxets, són algunes de les etiquetes que hi havia al pati de la parròquia per classificar material en caixes, caixes etiquetades amb els noms pertinents en anglès per facilitar el repartiment de material a Grècia. Ara bé, davant la gran quantitat de material rebut, l'organització es mobilitzarà per aconseguir més diners per llogar un altre tràiler, ja que no comptaven en rebre'n tractants. Masdeu explica quin serà el procés per fer arribar tot aquest material al camp d'Idomeni.
Ara és qüestió, doncs, avui tancarem definitivament la nostra campanya, primera perquè ja no estem col·lapsadíssims, i el que farem és doncs, transportar-ho amb una nau que l'Ajuntament ens ha cedit, i llavors a través d'aquella nau anirem empaquetant i estem en contacte amb el rebost solidari de Cerdanyola, que són els que ells van iniciar la campanya, per fletar un o dos tràilers. El que passa poder que necessitarem evidentment diners perquè cada tràiler són 4.000 euros que ens costen.
A través de Facebook i de les xarxes socials donaran a conèixer el número de compte a tots aquells que vulguin col·laborar per poder llogar un quart tràiler que costa 4.000 euros. Solidaritat que no només s'ha mostrat amb els milers de persones que han posat el seu granet de sorra en material pel refugiat, sinó també amb la col·laboració i participació de més de 100 persones voluntàries que al llarg del dia han organitzat tot el material que ha anat arribant, explica una voluntària.
És una jornada molt solidària que és increïble com a... respost la gent, no paren d'arribar cotxes o paren d'arribar coses i arriba ja fins a dalt de tota la cistella de bàsquet, és increïble. Doncs primer per entrar totes les bosses hem fet una cadena aquí al passadís i hem entrat les coses de fora perquè hi havia una cua de cotxes que no podien ni passar de tanta gent que anava arribant i anàvem fent una cadena i ara que ja està quasi tot dins ho estem classificant per roba de dona, de nen, jo què sé. Que vaig venir ja el dimarts passat a portar roba i vaig veure que hi havia molta cosa i vaig dir si necessitaven gent i em van dir que sí. Llavors, quan he plegat de la feina, he vingut.
Una de les centenars de persones que s'ha acostat a la parròquia assegura que la solidaritat de la gent arriba al cor però que no es correspon amb el que els nostres governants fan.
Que arriba al cor, però que d'altra banda també fa molta ràbia que en la ciutadania hi hagi aquesta solidaritat i en canvi en les institucions tinguin aquesta fredor de no, ni tan sols el govern central no deixa que els governs autonòmics portin refugiats, acollissin refugiats ni les persones. O sigui, que no es correspon el que nosaltres, el que la ciutadania exigeix o demana o sent amb el que els nostres governants fan.
Un cop més, les xarxes socials han demostrat que són una bona eina de convocatòria, ja que gran part de la gent s'ha assabentat de la campanya gràcies a eines com el WhatsApp o el Facebook.
Per el WhatsApp, que deien que avui feien la recollida, que el dia 29 i que el 3 em sembla que és, ja hi ha els trailers que porten la roba cap allà. Pues jo porto sabates, porto unes camises d'home, porto pantalons tejanos, una caçadora o dues caçadores, i la meva germana també porta sabates, mitjons, jerseis i aquestes coses.
Aquest dimecres a les cel·les carmelites han continuat empaquetant. Necessiten més caixes per posar-hi la gran quantitat de material rebut. Pel que fa al menjar dels refugiats, Masdeu explica que de moment no s'ha acceptat, però que no se sap si hi ha altres sectors que sí ho estan organitzant. La campanya per a la recollida de material pels refugiats s'ha organitzat a Badalona, però ha rebut la solidaritat de gent de Tiana, Montgat, Reus, Taià, Masnou, Torrelles de Foix o i molts més altres pobles i ciutats. A Tiana, al llarg del matí de dimarts, la parròquia de Sant Cebrià ha estat el punt de recollida del material dels tianencs que han volgut ajudar en aquesta campanya solidària. El ciberassetjament creix al Maresme i a Catalunya i ho fa juntament amb l'avanç de les noves tecnologies. Montserrat, escenari de la colla d'amics de la Sardana de Tiana. La parròquia dels Carmelites desbordada per la solidaritat als refugiats.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.